www.barcelona.com.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No hi ha millor vacuna per la golatria que l'admiració. Té els seus hàndicaps perquè, en el fons, saps que allò que tant admires serà impossible d'igualar. Gairebé mai, vaja. L'any 2012 vaig ser un mes llarg a Londres als Jocs Olímpics. Allà cada nit, esgotat de moure'm per estadis, pavellons o pistes, arribava a l'hotel a la zona de King's Cross, exhaust. Em dipositava o em desplomava com podia al llit i posava la BBC. Allà hi havia, cada nit, mirant-me somrient, Gary Lineker. Lineker va ser un futbolista del Barça que serà recordat, entre altres coses, per haver guanyat un fantàstic partit al Real Madrid al Camp Nou amb dos gols seus i perquè Johan Cruyff el va marcar situant-lo d'extrem, quan ell el que li agradava era fer gols. Lineker, almenys per la meva memòria, és millor comentarista que futbolista, potser perquè m'entusiasma la comunicació i no en sé de futbol. És una exhibició permanent de saber mirar la càmera, però no només això, d'explicar el futbol i de travessar la pantalla. Aquell dia vaig pensar que això de Lineker era digne d'admiració. Ahir Gary Lineker va rebre el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, un nom que se suma a grans mestres com Joaquim Maria Puyal, Simon Cooper, Claudio Canabó, Juan Villoro, Ramon Besa, Eduardo Galeano, Santiago Segurola, Emanuela Audicio, Jorge Valdano, Sergi Pàmies, Michael Robinson, Tostao, entre d'altres. Avui Gary Lineker serà el món a RAC1 per explicar com pot ser tan bon comunicador venint del futbol. Amb ell parlarem del Barça, del Madrid, de Messi, de Pedri, de Haaland, de la Premier i de la Lliga, i de Mourinho, i de Cristiano Ronaldo, i de Qatar. Però després continua l'admiració. Avui esperem en aquest estudi una persona que tenia un club de nit els dissabtes a la ràdio, que va ser la primera veu que va sonar la història de Catalunya Ràdio el juny de l'any 1983, que va fer un concurs on sonaven gall d'indis que simulaven el temps i que tenia aquesta banda sonora d'un grup que poc podia esperar que es convertís en una banda sonora radiofònica per la història del país. Es diu el grup Yellow i la cançó es titula The Race. Comunicador va fer televisió amb un programa artesanal que seria impossible fer avui, segurament pel que deien, on els protagonistes habituals eren el Quim Monzó, el Toni Clapés o l'Andreu Bonafuente i també la Infanta Elena. I després va fer la volta al món buscant catalans per l'estranger. Pasta gansa, persones amunt, humanes, afers exteriors formen part del currículum de Miquel Calzada i Olivella, del Mikimoto. Ha viscut uns anys als Estats Units. Avui serà en aquest estudi de RAC1, per admirar-lo i per escoltar-lo. Matí no de nostàlgia, que també, sinó d'admiració i de molta comunicació. Gary Lineker i Mikimoto, aquest matí, al món a RAC1. Són les 83 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 25 d'octubre del 2022.
I avui tornarà a ser un dia càlid, amb suavitat ara i temperatures que al mitjà es mouran entre els 24 i els 28 graus, tot plat, amb sol, núvols prims i pols del Sàhara.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el més destacat a aquesta hora continua sent el tall de la sortida 30 a la C32 a Sitges, en sentit nord, per un vehicle incendiat i, sobretot, les cues provocades per l'avaria d'un vehicle que complica la circulació a la ronda litoral de Barcelona, en sentit nord, provocant ja fins a 9 quilòmetres de congestió al tram entre la zona franca fins al passeig Colom.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De Francesa Dalmas és de la reforma del delicte de sedició i de noves investigacions que semblen de broma sorprenents a la Guàrdia Civil. Però abans, acabem de saber que una dona està ferida greu arran d'un incendi al seu habitatge a Palafrugell, al Baix Empordà, aquesta matinada. Els bombers han rebut l'alerta a un quart de dues pel foc en un edifici del carrer de Begur que ha calcinat part d'un dels pisos de la planta baixa. Repetim, a Palafrugell. El SEM ha atès tres veïns per inhalació de fum. Ara sí, nova crisi a Junts per Catalunya, que aquesta tarda reuneix l'executiva del partit per abordar el cas de Francesc de Dalmases. Quan acabi farà públic un comunicat amb la decisió presa. Això després que ahir sabéssim que l'informe intern encarregat pel partit és molt dur amb l'actitud que va tenir el diputat durant un programa de TV3, el Fax, en què va perdre els papers, va cridar, va donar cops al mobiliari de la tele i va agafar pel braç la sotsdirectora del programa fins al punt que, fruit de tot plegat, va arribar a intimidar-la, segons a l'informe fet públic per Magda Urànic. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha admès que volen abordar la qüestió el més ràpid possible perquè està fent molt mal al partit. Ho deia aquesta nit a 8 TV.
El partit té uns òrgans amb unes responsabilitats, no les defugim, jo no les defujo, i per tant demà abordarem aquesta qüestió. I nosaltres tenim aquesta responsabilitat de determinar a partir d'aquest informe, a partir de tot el que ha passat, doncs quina iniciativa prenem i la comunicarem. El que afecta és el bon nom de l'organització, i per tu amb això has de ser molt curós, i per això nosaltres no volem dilatar-ho en el temps, i demà per això fem aquesta reunió de l'executiva nacional.
Jordi Turull, però, es queixa que l'informe s'hagi filtrat, un informe elaborat per Magda Urànic, en què l'advocada diu que l'actitud de Dalmases no va ser digna d'un representant públic. A més, Urànic acusa Laura Borràs i el seu entorn de pressionar-la per rebaixar el document sobre el cas Dalmases. L'advocada assegura que la presidenta suspesa del Parlament li va trucar per intentar que el text fos menys contundent contra el diputat. En una entrevista ahir aquí al Món RAC1, Magda Urànic va deixar clar que ella no accepta pressions. Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Urànic?
Què vols que et digui? Més o menys. No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí. M'ha trucat algú que està amb ell, no? La mateixa senyora Borràs.
Què et va dir Laura Borràs, Magda?
No, ara ja fa dies que no me'n parlava, perquè va dir que ja no me'n parlaria mai més, perquè ja no vam estar d'acord amb una conversa concreta. Perquè ja et dic, jo si faig un informe el faig en plena llibertat.
L'advocada, Magda Urànic, també va carregar de valent contra Francesc de Dalmases per qüestionar l'informe sobre la intimidació del diputat als periodistes del Fax de TV3. Tot plegat després que Dalmases, tal com vam avançar aquí al Món RAC1, fes arribar una carta a l'executiva del partit dient que l'informe d'Urànic no s'ajusta a la realitat dels fets i que és tendenciós i irregular. A més, el diputat reclama que s'investigui i castigui la filtració a la premsa. Després d'aquesta carta, Magda Urànic li va respondre amb molta contundència des d'aquí al Món RAC1, acusant-lo de patètic, infantil i demencial.
M'he quedat absolutament estabornida, tal qual ho dic, de la nota que tu has llegit, perquè la deu haver fet algú que està fora del món. Negar fets que són evidents i negar i buscar treure la importància del mal comportament tingut per un representant públic en un mitjà de comunicació i anar que si era il·legal, perquè l'informe que si un, que si no ha passat per aquí, que si no ha passat, que si una persona que no hi havia de ser, que si... Tot això és patètic, no? Patètic.
I atenció, perquè Magda Urànic també va revelar que hi ha moltes més dones dins de Junts per Catalunya que acusen Dalmases de mal comportament. Hi ha hagut altres diputades de Junts per Catalunya que han expressat preocupacions similars?
Moltes. Jo he parlat amb elles, però jo he cregut que fer un informe objectiu no era parlar d'altres temes. I per tant, és això. Sí que m'han trucat, i m'han trucat d'altres mitjans, i m'han trucat d'altra gent, i ja al final vaig dir prou, ja no escolto ningú més, no per no escoltar, per acabar l'informe d'una vegada, no?
I Esquerra i els Comuns reclamen que el Parlament reactivi la investigació per saber si Francesc de Dalmases va vulnerar el codi de conducta dels diputats. Aquests dos partits, i també el PSC i la CUP, van encarregar un informe sobre el cas al juliol, però tres mesos després continuen les beceroles. El responsable de fer-lo és una altra de les persones pròximes a Laura Borràs, com és l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que presideix la Comissió de l'Estatut del Diputat. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, demanava a Junts per Catalunya que ho desencalli ràpidament.
Junts no pot mirar cap a una altra banda, i més tenint en compte aquest informe que ara té, i és evident que el Parlament de Catalunya no es pot bloquejar que també tiri endavant aquest informe. Per tant, això és responsabilitat de tothom, també prendre les mesures oportunes perquè no es pugui repetir una situació com la que va viure la periodista, que es va sentir intimidada.
Els Comuns també consideren que és molt greu el que va fer Dalmases, i per això el portaveu Joan Mena creu que hauria de ser ell mateix qui decideixi plegar.
Ja hem reclamat que es reuneixi la Comissió de l'Estatut del Diputat per abordar aquesta situació, i també és evident que amb tota la informació que hem conegut i amb tota la informació que tenim avui sobre la taula, hauria de ser el senyor Dalmases qui dimitís directament i no pas esperar a veure què és el que decideix el seu partit.
El PSC troba inadmissible el que va fer Dalmases, però creu que és Junts per Catalunya qui ha de decidir què passa amb el seu vicepresident. La premsa d'avui retreu molta d'ella l'actitud del diputat i fins i tot ni demanen la dimissió, n'informa Anna Alfonso.
La Vanguardia diu que el cas Dalmases torna a agitar les aigües de Junts i a reobrir velles ferides i que sectors del partit consideren que el vicepresident hauria de dimitir. Lara posa un semàfor verd a l'advocada Magda Oranich i diu: sabia que l'encàrrec de Junts no era senzill i que rebria pressions i no li ha tremolat el pols. El Punt Avui suspèn Dalmases i Joan Vallclara escriu que el fax el diputat va fer pena i es pregunta en quin món viu l'escorta vocacional de la presidenta Borràs. De veritat havien de generar un nou cas pressionant Oranich? A Crònica Global, Ramon d'Espanya vaticina que qui sortirà perdent del cas seran la malcriada Laura i el seu butxí preferit, i se'n fa creus que vagin per la vida tan sobrats, diu, quan tothom, menys ells, sap que estan políticament morts. A Madrid, El País apunta que el cas Dalmases reobre el conflicte Junts entre afins i crítics de Laura Borràs, i La Razón també sosté que l'afer ha deixat en evidència les dues ànimes del partit.
De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és de la periodista del periòdico, Sara González.
Hi ha coses que no es fan, que si es fan no es diuen i que si es confirmen es desmenteixen. Aquesta és la lògica que s'imposa entre aquells que no entenen l'ofici de fiscalitzar el poder. També aquells polítics que professen un tòxic amor pel periodisme a cop de coacció i, sí, també fets intimidatoris com els del cas Dalmases. Ara ja no són ni dos periodistes ni els propis afectats els que confirmen la seva conducta, sinó el seu propi partit. Aleshores, lluny de penedir-se, va intentar posar sordina amb el comodí de la trucada de Borràs a l'afectada. Ara ha repetit la jugada pressionant la persona encarregada de fer l'informe intern. La reacció el delata. Referma una actitud que no és aïllada i que ha anat llaurant pors, fins que se li embana de les mans i es va trencar el silenci. Les conseqüències estan ara a la taulada de Junts i també del Parlament. Una resposta que mesurarà la importància que se li dona a la llibertat de premsa i el dret a la informació veraç davant de coses que es fan, que es confirmen i que ja no es poden callar.
I el segon comentari el signa l'escriptora Marta Loss.
La lletra P que agermana el món del periodisme i el polític no és l'únic lligam que els uneix. Llevat d'excepcions que cal aplaudir, molts periodistes es deuen al mitjà pel qual treballen i el polític al seu partit. En el llibre Aina Lumma, en Pujal dedica una part extensa a l'autocrítica de la praxi mediàtica i sobre com els poders polítics i econòmics influencien el periodisme de qualitat. De vegades escoltem i llegim entrevistes massatge i potser per aquest motiu l'aleshores ministre d'Exteriors Borrell no va poder suportar el periodista Tim Sebastián, que li va espetegar que jo no estic aquí per fer les preguntes que vostè desitja. La conclusió de l'informe de Junts és que el seu vicepresident i diputat Dalmases va perdre els nervis de forma exagerada quan va increpar la subdirectora al programa Fax de TV3, Mònica Hernández, i ara Dalmases, per acabar-ho d'adobar, diu que considera irregular l'informe del seu partit. Temes interns a banda, dimitirà en Dalmases de diputat? Aquesta és la qüestió de tot plegat.
Són les 8 i 12 minuts. Avui en parlarem amb Bernat de Déu, amb Isabel García Pagán, Anton Lozada, Toni Aire, Joan López Alegre i també l'Ull de Poll, recordem que és qui era el director del Fax, que ja va dir ell, ho havia dit tot en seu parlamentària, quan va haver-hi la Comissió de Control al Parlament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però Pere Mas avui serà aquí al món a RAC1. Si mireu les portades dels diaris, veureu que la reforma del delicte de sedició s'ha situat al centre del debat, mentre Catalunya, La Vanguardia o l'Ara destaquen que les negociacions entre el PSOE i Esquerra Republicana ja estan en marxa per rebaixar-ne els anys de penes. A Madrid, La Razón apunta que aquest moviment ofega els barons socialistes i crea tensió interna territorial. El Mundo, de la seva banda, assegura que la Unió Europea castiga la sedició de l'1 d'octubre amb penes més altes. De seguida ho ampliem, però abans, precisament des d'Estrasburg, aquest matí, hem conegut, atenció, un informe del Consell d'Europa, poca broma, que conclou que defensar la independència de manera pacífica està emparat per la llibertat d'expressió i que, per tant, no és cap delicte. És un document elaborat per la seva secretària general, Maria Pexinovich, que detalla que plantejar canvis constitucionals en un estat membre o una regió europea de forma pacífica i democràtica és una manera d'exercir el dret també a la llibertat d'expressió. Si bé és cert que no parla explícitament del cas català, també ho és que el que diu és aplicable al que ha passat aquí. El document de 9 pàgines recull posicionaments d'altres organismes, els agrupa i els consolida de tal manera que podria influir en futures resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans. Això posa pressió al govern espanyol després d'haver admès que està estudiant aquesta reforma del delicte de sedició. No concreta si les penes es reduiran a la meitat, aquest seria el màxim que es plantejaria, com apuntava ahir el diari El País, però assegura que és una opció que té damunt la taula. Esquerra Republicana no es mulla, però sí acceptaria un acord amb aquesta rebaixa. El portaveu del Congrés, Gabriel Rufián, reconeix, això sí, que seria una passa endavant. A Ràdio 4.
Fins fa molt poc es parlava de presó. Jo crec que està molt bé començar a parlar i que sigui el propi govern i partits polítics espanyols, com el PSOE, qui proposi, qui posi sobre la taula aquestes propostes. Ja és un avenç molt més gran del que pensem.
Jordi Turull és escèptic amb aquesta reforma, diu que ja fa anys que se'n parla i mai va enlloc. En qualsevol cas, el secretari general de Junts per Catalunya deia ahir a 8TV que el que s'ha de fer amb aquest delicte és eliminar-lo del tot.
La modificació del delicte de sedició, jo estava a la presó i ja ho sentia. Això, escolti, sembla la cançó enfadosa. El delicte de sedició el que s'ha de fer és eliminar-lo, o dit més jurídicament, derogar-lo, perquè és allò, la tipificació d'un delicte consistent en realitzar activitats que el 99% són exercici de drets i llibertats fonamentals.
A tot això, en qualsevol cas, el govern d'Espanya avisa Esquerra que la reforma del Codi Penal és una negociació diferent de la dels pressupostos. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La Moncloa deixa clar que vol rebaixar les penes del delicte de sedició. L'objectiu és equiparar-les amb les dels països europeus, on com a molt ronden els 5 anys de presó. A l'estat espanyol poden arribar a ser de 15. Per això, el ministre Miquel Iceta creu que és necessari posar fil a l'agulla.
Que és un canvi de la legislació. Altres països europeus, altres jurisdiccions europees no són com la nostra. El que ens convé és que entenguin perfectament del que estem parlant i que les nostres lleis s'ajustin a la dels nostres veïns, i això és el que farem.
Això sí, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, demanava a Esquerra que no barregés la reforma del Codi Penal amb les converses per aprovar els pressupostos. En parlava Antena 3.
No está en el debate ni en la negociación de estos presupuestos. Cuando hablemos de presupuestos, podremos hablar de las partidas de becas, de las partidas en inversiones, incluso de las inversiones en Cataluña, pero no de esta otra cuestión, que es una carpeta distinta.
Per cert, tal com recorda la Moncloa, sempre que parla d'aquest tema, a hores d'ara no es pot reformar el delicte de sedició perquè no hi ha la majoria necessària al Congrés dels Diputats.
De fet, Esquerra Republicana ja hauria accedit a desvincular la reforma del delicte de sedició de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. El País explica avui que els republicans han canviat d'estratègia i han decidit rebaixar la pressió al PSOE en públic per facilitar la negociació. Els d'Oriol Junqueras tenen poc un excés de escenificació, posi les coses més complicades al govern de Pedro Sánchez de cara al seu electorat. Ara bé, de portes endins, continuaran reclamant al PSOE que porti la reforma al Congrés abans que s'acabi l'any, tal com haurien acordat a l'última mesa de diàleg. Mentrestant, Isabel Díaz Ayuso denuncia que el govern de Pedro Sánchez continua maniobrant en contra dels interessos de la ciutadania espanyola. La presidenta madrilenya assegura que alleugeria el delicte de sedició seria un desastre per a Espanya.
Se está troceando la integridad del país solamente para perpetuar a Sánchez. No hay una sola medida que haya tomado Sánchez en estos años que fortalezca la unidad nacional, que beneficie al conjunto de los ciudadanos. Está dándole a los enemigos confesos de España los intereses del país, entregándoselos a cambio de él seguir en los escaños.
En la mateixa línia, però molt més moderat, s'expressa el també popular Juanma Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia. Per Moreno Bonilla, la suposada reforma del delicte de sedició és un altre instrument partidista de Pedro Sánchez.
Y ha sido útil la acción de la justicia del Estado de Derecho. Oiga, que esto no ha sido el presidente del gobierno el que ha dicho tú vas a la cárcel. No, no, han sido jueces con garantías procesales. Y ha habido otro, un presidente, que ha hecho un uso que tiene que ser excepcional por interés político. Igual que está haciendo ahora mismo, pues en otra práctica para sacar los presupuestos y seguir con la gobernabilidad del país.
Aquest matí alguns diaris, com El País o El Punt Avui, comparen les penes del delicte de sedició a Espanya amb la d'altres països d'Europa. És molt interessant fer aquesta comparació, perquè es diu moltes vegades que el problema és, si ho comparem amb Europa, aquest delicte, les penes que hi ha. A Itàlia, per exemple, hi ha una cosa que en diuen el delicte de reunió sediciosa, que pot comportar un any de presó o màxim de 15 si es produeix amb amenaça violenta. Bèlgica és el país més dur amb la rebel·lió, com equivalent a la sedició. Repeteixo, rebel·lió com si fos sedició. Entre 5 i 10 anys si es fan servir armes. Entre 5 i 10 anys si es fan servir armes. A Portugal, la pertorbació del funcionament de la Constitució es castiga amb penes d'entre 3 i 8 anys. A França, Alemanya i Suïssa, aquests delictes es castiguen com a molt, com a màxim, amb 3 anys de presó. Malgrat les diferències amb la resta de països d'Europa, el Tribunal Suprem que reformi aquest delicte no li agrada gens ni mica. Fons de l'alt tribunal han explicat al diari El Mundo que consideren una barbaritat que es plantegi rebaixar aquest tipus penal. Creuen que això dificultarà enviar a la presó de manera provisional a Carles Puigdemont o a Marta Rovira si tornen a Espanya. I també alerten que la reforma també comportaria retallar les penes d'inhabilitació dels líders independentistes que ja han estat condemnats. De fet, aquesta és la intenció d'Esquerra Republicana de Catalunya, treure la política dels tribunals i també els efectes de les seves sentències. A tot això, el president d'Andalusia va ser ahir al vespre a Barcelona amb un acte del Fòrum Vanguardia que organitza el grup Godó, un acte en què també va rebaixar el to que fa unes setmanes va fer servir per parlar de Catalunya quan va fer una crida perquè les empreses catalanes marxin a Andalusia. Juanma Moreno Bonilla va dir que llavors el que buscava era cridar l'atenció, de fet ho va aconseguir, però que en cap cas no volia perjudicar Catalunya. Marc Poyato.
Juanma Moreno es va envoltar dels seus representants del PP català d'ara i abans i va dir sentir-se com a casa. De fet, va arrencar amb una salutació en català, va explicar que va néixer a Barcelona, a la maternitat, i que té família a Santa Coloma de Gramenet i a l'Hospitalet. Tot plegat per insistir en un missatge que vol reforçar vincles.
Yo no quiero que Cataluña pierda potencial. Es malo para todo. Yo quiero una Cataluña líder. Ahora, humildemente, y mi punto de vista, creo que se está haciendo justamente lo contrario para que Cataluña sea líder.
Ara bé, reconeix que ho té complicat. A l'agenda no hi té cap reunió amb Pere Aragonès i diu que les poques vegades que s'han trobat, l'última a la conferència de presidents autonòmics de La Palma, no el va veure gaire interessat.
Estaba sentado a mi derecha y donde estuvimos hablando de algunos asuntos que pueden ser interesantes en términos económicos y tal, conversación informal, pero tampoco noté un especial interés por parte de... Diciendo de una manera educada, ¿no?
Moreno va tancar la xerrada ensenyant a petició popular el tatuatge que s'ha fet al canell A58, Andalusia 58, fent referència als escons que va guanyar en les darreres eleccions andaluses.
Parlant d'escons, mentrestant el PP continua liderant les enquestes a les Corts espanyoles. Ara bé, segons la que publica avui el diari .es, ho fa amb menys contundència que en els últims mesos. El sondeig d'aquest digital conclou que si ara es fessin eleccions, la victòria seria pel PP, amb una mica més del 30% dels vots. La novetat és que sembla que el PSOE remunta una mica, se situa en el 28% dels suports. És la distància més petita entre els dos partits dels últims 5 mesos en la sèrie d'enquestes del diari .es. Vox recula, però es manté com a tercera força, seguit de Podem. I Ciutadans pràcticament desapareixeria. Fa mesos que no supera el 3% dels vots, que és el llindar, i en l'enquesta d'avui es queda en l'1,5%. 8:21 minuts, la Guàrdia Civil creia que Jordi Puigneró preparava, atenció, un exèrcit de robots i de drons per una hipotètica Catalunya independent. És una de les conclusions que apareixen en un informe del COS, el qual ha tingut accés al món.cat i que s'ha inclòs en causes com l'operació Judas o el cas Tsunami. Els analistes de la Guàrdia Civil van analitzar els projectes de Big Data en què treballava l'exconseller de Polítiques Digitals, entre d'altres la creació de la República Digital Catalana, i van intervenir les comunicacions de membres dels CDRs, informàtics i empresaris que van ajudar a dissenyar els plans digitals del govern de Catalunya. D'aquí és d'on n'extreuen les conclusions recollides en un document en què asseguren que Puigneró formava part d'una trama per preparar estructures de defensa per una Catalunya independent. Concretament diuen que l'exvicepresident de la Generalitat hauria estudiat crear un sistema defensius amb tecnologia antimíssils, drons de combat autònoms i exèrcits robotitzats que funcionarien amb intel·ligència artificial. Tot plegat, diuen, per construir estructures paral·leles a l'estat espanyol. Doncs bé, qui ha respost a aquest informe de la Guàrdia Civil que ha fet publicar el món.cat és el mateix Jordi Puigneró. A través de Twitter, l'exvicepresident n'ha fet befa publicant una fotografia en què apareix amb dos robots de joguina i un text que diu tot a punt. No només això, sinó que avui llegim al Confidencial que la Guàrdia Civil vincula George Soros amb la independència de Catalunya, el que faltava per veure. L'Institut Armat considera que el filàntrop és al darrere d'una APP que serviria per blindar un hipotètic nou referèndum per la independència. És el que es desprèn de la investigació de l'anomenat CNI català. A la intervenció telefònica d'un dels investigats, els agents haurien trobat un document amb un llistat de socis clau per tirar endavant aquest projecte, entre els quals hi hauria el multimilionari Soros. I un altre informe de la Guàrdia Civil, el tercer d'avui ja, en aquest cas a l'Espanyol. Segons l'Institut Armat, l'enginyer informàtic Elias Campo va participar en la creació d'allò que es va anomenar República Digital Catalana. La Guàrdia Civil creu que li va demanar directament al president Puigdemont i que el seu encàrrec era crear una xarxa que permetés a Catalunya desconnectar-se tecnològicament de l'Estat. Déu-n'hi-do. I encara relacionat amb el procés, un agent de la policia d'Espanya anirà a judici per les càrregues de l'1 d'octubre. Està acusat de lesions per l'actuació que van fer al Centre Cívic La Mariola de Lleida, on un home va tenir, recordem, un atac de cor. Òmnium Cultural exerceix d'acusació particular i en demana 3 anys de presó. Laia Framis.
És la primera vegada que un agent de la policia espanyola s'enfronta a penes de presó per un delicte de lesions durant les càrregues de l'1 d'octubre. Fins ara, els que han anat a judici estaven acusats de faltes lleus. Aquest cas, doncs, es jutjarà finalment a un jutjat ordinari de Lleida. Òmnium atribueix a l'agent un delicte de lesions per motivació ideològica, concretament l'acusa d'haver colpejat un home que defensava el col·legi que hi havia al Centre Cívic La Mariola de Lleida i que va tenir un infart. L'home va morir per Covid fa un parell d'anys, però la seva família ha mantingut la causa judicial. El jutjat d'instrucció ha dictat 2 cops l'arxivament de la causa amb el suport de l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia, però l'Audiència de Lleida s'hi ha oposat les 2 vegades.
24 minuts. I això en parlarem avui aquí al Món a RAC1. Ahir ho explicàvem i en parlàvem tant al Davantal com després a les notícies, que és que ara s'hi afegeixen l'Associació de Malalts de Càncer. Aquesta associació o aquestes associacions alerten que si el Ministeri de Sanitat no accelera l'aprovació del finançament públic dels fàrmacs que ja ha aprovat l'Agència Europea de Medicaments, es podria perjudicar la recerca que es fa als centres tant de Catalunya com d'Espanya. Com us explicàvem ahir, a l'Estat, amb prou feines, s'aproven la meitat dels medicaments nous. I això passa 500 dies després que rebin l'aval d'Europa. Un any i mig després, una situació que desespera, òbviament, els pacients que demanen a les institucions que, si us plau, es posin les piles. Laia Colomer.
La Federació d'Entitats contra el Càncer assegura que el temps d'espera fins que s'aprova un medicament a l'Estat espanyol desespera els malalts, per una banda perquè tenen molta esperança dipositada en els nous fàrmacs i per l'altra perquè veuen com països del voltant, com Alemanya, Itàlia o França, o bé els aproven abans o bé, tot i que també triguin a fer-ho, n'aproven més. La presidenta de la Federació, Maria Assumpció Vilà, explica a RAC1 que també és un tret al peu per la bona feina que es fa en investigació a l'Estat.
Sí, ja que estem treballant per la recerca i s'estan fent molts estudis i que s'avança i que vegis que perquè per una aplicació, però no, ja repeteixo, si és una qüestió burocràtica o el que és, el que sigui, o econòmica, home, doncs la veritat és que esclar, fa patir molt.
Recordem que a l'Estat espanyol s'aproven 6 de cada 10 fàrmacs oncològics al cap d'uns 500 dies del vistiplau de l'EMA. En el cas dels medicaments per malalties minoritàries, en són només 4 de cada 10, més de 700 dies després.
Atenció a aquesta història que llegim avui a La Vanguardia. És el cas de l'Oliver, un nen de 2 anys i mig que viu a Mèxic i que la seva família vol portar fins a Barcelona perquè el puguin operar d'un tumor cerebral. La seva situació, segons la família, és desesperada, literalment de vida o mort. Fa uns quants dies, els metges van trobar-li a l'Oliver un tumor cerebral que li causava hidrocefàlia, és a dir, acumulació de líquid al cervell. Li van donar 3 setmanes de vida a tot estirar si no s'operava. La família va demanar ajuda a través de les xarxes socials i en pocs dies va aconseguir 10.000 euros que es van fer servir per alleujar els efectes de la hidrocefàlia. Però l'operació més important, la d'extirpar el tumor, costa més de 100.000 euros a Mèxic, uns diners que la família no té. A través d'una amiga sanitària van contactar amb Sant Joan de Déu i el Centre Català s'ha ofert atendre l'Oliver si el traslladen a Barcelona. Un empresari espanyol, de qui la família no diu el nom, s'ha ofert a pagar els gairebé 200.000 euros que demanava una aerolínia per traslladar el nen en un avió medicalitzat. Però a l'últim moment han sorgit una pila d'entrebancs, la companyia va endarrerir el vol, després la família va intentar accedir a un vol comercial, però no els van deixar pujar per l'estat de salut del nen. Té nassos que aquest nen no pugui viatjar. Té nassos per les companyies aèries i per tot plegat. És que és al·lucinant. També van demanar ajuda a l'ambaixada espanyola a Mèxic, que els va dir que no calia fer el trasllat perquè la intervenció es pot fer al seu país, encara que la família assegura que allà no hi ha garanties ni que l'operen ni que ho facin prou ràpid. Per tot plegat, la família està desesperada i assegura que veient el pronòstic de l'Oliver no poden esperar gaire dies més. Així estem. 28 minuts, les pressions del PSC als seus regidors de l'Ajuntament de Premià de Dalt han aconseguit trencar el contracte entre l'Ajuntament i Desocupa, aquesta empresa polèmica que havia d'assessorar la policia local en ocupacions mafioses. L'alcalde de Junts per Catalunya, que governa amb el PSC, anunciava dissabte 8 TV que trencaven el contracte amb Desocupa de mutu acord i que l'assessorament el seguiran tenint, però gratuïtament. Però, segons avançava ahir La Vanguardia, i ha pogut confirmar RAC1, darrere de la decisió hi ha hagut la cúpula del PSC que ha quadrat els seus regidors a Premià de Dalt. Informa Nil Sant Martí.
La setmana passada, els principals dirigents de Junts, entre els quals Jordi Turull i Laura Borràs, es van desmarcar públicament de l'acord. En aquell moment, la reacció de l'alcalde Triadó, de Junts, va ser treure ferro a la polèmica i desmarcar-se del que digués la seva direcció. De fet, Triadó sí que va rebre el suport de la secció de Junts per Catalunya al Maresme. El cas, però, és que la cúpula del PSC va marcar-ho com una línia vermella i va llançar un avís molt clar als seus regidors al poble. Calia impedir la contractació, fos com fos. A diferència de Junts, les advertències van ser en privat, lluny dels focus, i posant damunt la taula un trencament de l'acord de govern, o fins i tot impedir que l'actual cap de files del PSC al poble, Ginés Marín, pogués repetir candidatura a les municipals de l'any vinent. A hores d'ara, Junts té majoria absoluta per Premià de Dalt, per tant, no li caldria cap altre partit per sumar. Però la bona entesa de Triadó amb l'actual líder socialista al poble va motivar aquest acord de govern fa 3 anys. Ara, per evitar que la sang arribés al riu, l'alcalde va acceptar fer marxa enrere parcialment. El contracte de 3.000 euros, però, ja estava assignat, així que calia buscar alternatives. Finalment, desocupa i ha renunciat de manera expressa.
Després de la renúncia al contracte, l'alcalde de Premià de Dalt admet que no s'esperava el rebombori mediàtic i sobretot ha celebrat que la polèmica hagi fet que s'accelerin els canvis normatius per combatre-hi. Triadó ho deia a TV3.
Ens ha sorprès, però bé, ho acceptem i esperem que el focus es posi on ha de posar. Jo dir-vos que he estat aquesta setmana pel poble i parlant amb la gent i aquí ningú m'ha demanat la dimissió, al contrari, mostres de suport i que ja era hora que d'alguna vegada es posés aquest problema de seguretat que tenim moltes poblacions sobre la taula.
L'alcalde, de fet, manté que la policia local podrà disposar de l'assessorament de Desocupa si els pròxims mesos detecta algun altre cas d'ocupació mafiosa al poble. 8:45 del matí, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, alerta que els episodis de sequera com l'actual s'intensificaran els propers anys. Segons un dels seus últims informes, els models apunten, atenció, que la disponibilitat que tindrem d'aigua dolça a Catalunya l'any 2051 es reduirà un 18%. Davant d'aquesta situació, Aigües de Barcelona aposta per buscar models alternatius per augmentar els recursos hídrics que hi ha disponibles. I l'eina que despunta és tractar l'aigua que surt de les depuradores per retornar-la als rius. Parlem de la regeneració d'aigua, un procés que sotmet l'aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular que la torni a rius i aqüífers en condicions òptimes o subministrant-la directament a la indústria, al consum domèstic i a l'agricultura. Aquest procés circular facilita no dependre exclusivament de les pluges per garantir l'accés a l'aigua i redueix l'extracció d'aigua del medi natural. Això afavoreix la preservació de l'estat ecològic de rius i d'aqüífers i permetrà també la regeneració de la biodiversitat que acullen. A més, l'aigua regenerada és aigua de proximitat que fa possible una gestió eficaç i mediambiental responsable. Mira, parlant de tot això, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mira, abans de parlar del temps i de l'aigua i de tot plegat, avui al migdia tenim un eclipsi de sol, parcial.
Sí, parcial. Vol dir que un trosset del sol es veurà tapat per la lluna, que s'interposarà entre el sol i la Terra. Serà només un 10% d'aquest disc solar i es podrà veure al moment màxim cap a les 12:07, però aquest eclipsi començarà cap a 11:45 i acabarà cap a 12:45, però el moment en què aquí doncs, es veurà millor aquesta part, aquest 10% del disc solar tapat, serà a les 12:07. Si ho voleu veure, no agafeu ni radiografies, ni ho mireu a simple vista, ni ulleres de sol. No heu d'agafar un filtre homologat per veure, podeu anar a una ferreteria, per exemple, doncs per veure aquest eclipsi, o també unes ulleres d'eclipsi també homologades per la Unió Europea.
No la mireu directament.
No, això mai.
Per cert, ara parlant d'aquesta situació de sequera que es podia agreujar... Aviam, primer de tot, t'he de fer diverses preguntes.
Sí.
Comencem per avui. Avui què?
Avui, aquest cel enterbolit, enteranyinat, aquesta pols en suspensió que continuem tenint provinent del desert del Sàhara, que és una mica la mostra d'aquesta massa d'aire càlid que encara tenim a sobre, i de pluja gens ni mica. Això sí, vent a partir del migdia, especialment al Pirineu, i sobretot a dalt, als cims del Pirineu. I les temperatures avui pugen respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques interiors, per tant, ambient càlid al migdia, entre els 24 i els 28 graus.
Si parlem de tota la resta de la setmana, no veus ni pluja ni baixada de temperatures?
A veure, demà puja la temperatura.
No
fotis. Costa i prelitoral pujaran les temperatures. I després, el descens que tindrem la resta de setmana serà molt poqueta cosa. De fet, acabarem diumenge amb temperatures que encara estaran uns 5 graus per sobre del que seria habitual. I la setmana que ve sí que es veu una baixada una mica més evident d'aquestes temperatures que gairebé podrien tocar la normalitat, per tant, podria fer més fred a principis del mes de novembre. Aquesta setmana l'acabarem també sense pluja, continuarem amb aquest cel enterbolit o amb aquesta pols, però sense aigua, i ja veurem què passa el mes de novembre, en principi, amb els models mensuals que tenim, ens hauria de portar més pluja que no pas l'octubre.
Va, perquè, per exemple, ja sabem des de fa anys i panys que estem dient que La castanyada amb màniga curta. I no és nou d'aquest any, fa molts anys que dura això. I efectivament la viurà parlant de dilluns que ve, eh?
Clar, és que la nit de dilluns que ve, encara estarem aquests 4 o 5 graus per sobre del que hauríem d'estar, per tant no serà una castanyada ni normal ni freda, serà més aviat suau, un punt càlid.
Ja. Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Tenim un altre tema sobre la taula, que és el que passa dos cops l'any, que és el canvi d'horari. No oblidem que dissabte... Mira, jo ja no ho sé si dormirem una hora més, si dormirem una hora menys. Què és una hora? Bueno, no, el nieto diu sempre, no, és que dormim les mateixes hores. Bé, sí, però perquè ens entenguem, és aquesta cosa de que serà de nit. Serà, a la tarda serà pràcticament fosc i al matí començarem amb més claror. Però que sempre hi ha aquest etern debat de si hi hauria un nou pla horari, adaptat a cada estat, destinat a millorar la ciutat, la salut de la ciutadania... Això se'n parla sempre a Europa. Això suposaria que acabessin els canvis d'hora d'hivern i d'estiu, que es fan a la tardor i a la primavera. De moment, un grup d'experts ha presentat un projecte amb horaris adaptats a la llum del sol que, segons expliquen, ajudarien a evitar problemes cardiovasculars, problemes derivats del sobrepès o de la diabetis, entre d'altres. Si s'aprovés, Catalunya es quedaria amb l'horari d'hivern i passaria a estar al mateix fus horari que el Regne Unit. Abans, però, caldria que el Consell de la Unió Europea hi doni l'okay. Per tant, aquest cap de setmana encara haurem de tornar a canviar el rellotge i endarrerir-lo una hora. Per tant, a les 3 de la matinada... el rellotge s'ha de pujar a les dues, quan en general ja els rellotges ja se'ns posen directament a les dues. Mar.
El pla de transició que han presentat els experts de l'anomenat Time Views acabaria amb els canvis horaris al llarg de l'any. S'establirien zones horàries naturals de forma permanent a Europa i els estats estarien alineats segons la seva ubicació geogràfica. Hi hauria 5 grans zones. Les Açores, l'oest europeu, on hi seria Catalunya, l'Europa central, l'est d'Europa i la zona horària de Moscou. Ariadna Güell, una de les coordinadores del pla, ha explicat a RAC1 que es guanyaria en salut.
Viure desalineats, diguéssim, amb la llum solar, el que s'ha mostrat és... causa una disrupció en els nostres ritmes biològics, el que s'anomenen els ritmes circadiaris, i aquesta disrupció està lligada a risc més elevat de certes malalties, com malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2.
De fet, Güell afirma que els canvis horaris que es fan durant l'any tenen efectes molt negatius.
Sí que s'ha vist que en aquesta primera setmana, just al fer el canvi d'hora, doncs augmenten accidents, augmenten atacs de cor, és a dir, ja tot una sèrie, la gent va més dormir a la feina.
Precisament per això proposen establir uns horaris definitius, sense canvis, que porten beneficis per la salut, l'economia i el medi ambient.
8:36 aquest migdia, Rishi Sunak es convertirà en primer ministre del Regne Unit. Serà el tercer primer ministre britànic en només 7 setmanes. Sunak arribarà a Downing Street després de ser l'únic candidat que va aconseguir els avals necessaris per presentar-se a les primàries del Partit Conservador. Avui substituirà Liz Truss, la premier més breu de la història, només va estar 49 dies al càrrec, i que va ensorrar l'economia amb el seu pla de retallades d'impostos. De fet, recuperar l'estabilitat financera i econòmica és el gran repte del nou primer ministre. Des de Londres informa el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
Rishi Sunak, que és exministre de Finances de Boris Johnson, va votar pel Brexit i amb 42 anys avui es convertirà en el primer ministre britànic més jove dels últims dos segles. També serà el primer en família d'origen índia i un dels més rics de la història. Sunak és multimilionari. De fet, la que rica de debò és la seva dona, que és filla d'una de les fortunes més grans a l'Índia. Fa un mes i mig, Sunak va perdre unes primàries contra Liz Truss. Aleshores va predir els problemes que podrien comportar les retallades d'impostos que plantejava ella. Li deia que eren comptes de fades. Ara sona que alerta que els propers mesos el Regne Unit s'enfronta a reptes econòmics difícils i per això diu cal unitat.
The United Kingdom is a great country.
El Regne Unit és un gran país, però no podem negar que ens enfrontem a un repte econòmic molt important. Ara necessitem estabilitat i unitat i faré que la meva principal prioritat sigui unir el nostre partit i el nostre país, perquè aquesta és l'única manera que superarem els reptes als que ens enfrontem.
Because that is the only way. We will overcome the challenges we face.
Aquest matí, Liz Truss abandonarà Downing Street i Rishi Sunak li prendrà el relleu després que el rei Carles III li encarregui formar govern. Sunak serà el segon premier que arriba al número 10 en pocs dies i sense passar per les urnes. Per això, l'oposició en bloc demana eleccions generals, però els conservadors, que patirien a les urnes, ho descarten.
De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Sara Prim.
Per capricis del calendari, l'elecció del primer cap de govern del Regne Unit d'origen indi ha coincidit amb la celebració del Diwali, la festa religiosa més important de l'Índia. Commemora la victòria del bé sobre el mal i alguns hi han volgut veure la confirmació definitiva que Rishi Sunak era la millor opció. O la menys dolenta, amb més d'un 70% de l'electorat demanant eleccions anticipades i el fantasma de Boris Johnson a punt d'esgarrar-li els plans, l'exministre d'Economia s'ha fet amb les claus del 10 de Downing Street gràcies al suport d'un grapat de diputats Tories. Sunak, un dels primers a dimitir del govern de Johnson, promet unificar el partit i reflotar l'economia, tot i que admet que venen temps difícils. Ho diu una de les persones més riques del país, amb una dona sota la lupa per no declarar impostos ni patrimoni i l'ombra d'una investigació parlamentària sobre el Partygate, al qual ell també va admetre a participar-hi i que podria acabar esquitxant-lo. Si aquesta és l'opció menys dolenta, és que hi ha ben poc on triar.
Després de la sopa de tomàquet a un quadre de Van Gogh i del puré de patates a un Monet, a ell li va tocar el rebre una figura de cera del rei Carles d'Anglaterra.
Time for words has moved to the time for action.
Dos activistes del moviment Just Stop Oil van irrompre ahir al Museu Madame Tussauds de Londres i van llançar dos pastissos de xocolata a la figura de cera de Carles III. Ho van fer sota el crit de «S'ha acabat el temps de les paraules, comença el de les accions». I davant la sorpresa del personal de sala, que no va poder aturar-los. En un comunicat, l'organització va explicar que ho feien per demanar al govern britànic que aturi les noves llicències de gas i de petroli i per criticar l'absència de Carles III a la cimera del clima que es farà la setmana que ve a Egipte. Amb aquest ja són tres els atacs a obres d'art de diferents museus que hi ha hagut en 10 dies, dos a Londres i un a Berlín, una tendència que posa en alerta els equipaments museístics d'arreu del món. De fet, us expliquem com es preparen els museus de l'Estat davant d'aquesta amenaça. Des de Barcelona, Maria Cusó, i des de Madrid, Arnau Bañé.
A Catalunya, els museus es mostren prudents i per ara no veuen necessari ampliar les mesures de seguretat. Segons han explicat equipaments com el MNAC o la Fundació Dalí a RAC1, els protocols ara mateix ja són molt estrictes, amb registres a l'entrada dels museus i vidres de seguretat que protegeixen bona part de les obres exposades. A més, els quadres estan penjats amb claus especials per evitar que caiguin. Els responsables reconeixen que sempre hi pot haver imprevistos, però confien que les mesures actuals siguin suficients. Ara bé, alguns han reforçat el personal de sala i asseguren que tothom està més atent al que pugui passar.
I a Madrid, tres quarts del mateix. Els principals museus no reforçaran la seguretat perquè asseguren que des de fa temps estan preparats per atacs com els d'aquests dies. De fet, fonts del Museu Reina Sofia apunten a RAC1 que el risc zero no existeix ni ha existit mai. Tampoc ara. En aquest museu hi ha algunes de les grans obres de Dalí o Miró i la joia de la corona és el Guernica de Pablo Picasso. Doncs bé, asseguren que en zones com aquestes, on es concentren més persones de l'habitual, la seguretat ja és més intensa per evitar actes vandàlics.
19 minuts i les 9 en punt del matí, i d'aquí uns moments la cançó que representarà la selecció espanyola de futbol al Mundial de Qatar 2022, el Mundial de Futbol que comença d'aquí un mes, entre nosaltres. No sé què té a veure aquesta cançó de Chanel que escoltarem d'aquí uns moments amb el Mundial de Futbol, però en fi, sí, bueno, diu Iniesta, això també ho dic, un segon.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Asociados. Fem-ho fàcil.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
Orange.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única. Protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis. De venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis. Més que una boca, és salut.
Vols guanyar 1.000 euros al mes durant un any?
Torna la millor promoció de l'Illa. Participa amb els teus tiquets de compra. Juga amb nosaltres i podràs aconseguir 12.000 euros per gastar a l'Illa durant el 2023.
Vine a l'Illa, guarda els tiquets i molta sort. Promoció vàlida fins a l'11 de novembre.
T'esperem.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa Fàcil de Feste és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a feste.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. Feste. Seguros de tu éxito.
Si busques inspiració, puja al nou Kia Sportage o a qualsevol model de la gamma SUV de Kia. A més de gaudir del seu disseny modern, sempre estaràs connectat amb la seva tecnologia d'avantguarda. Aprofita les condicions especials fins al 31 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tres quarts clavats de nou. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Amb música, així sona Toque. Amb K, Toque. La nova cançó de Chanel. Toque, 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 toque. Todo mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 toque. Estoy al mundo, papi, no te equivoques. Toque, 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 toque. Todo mundo loco porque esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques.
La noche está dulce, llegamos los Banshee. Prendimos el party, Chanel está Bulgari. Gastando los Benji, con todas las babies. Chupito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia
para todo. Pues resulta que es el tema que representará la selección española de fútbol al Mundial de Qatar. A més, és la primera cançó que publica Chanel després del triomf al Festival d'Eurovisió amb Slomo. A banda, l'apartat musical Franz Ferdinand, a terra avui a Barcelona. Els britànics actuen aquest vespre al Sant Jordi Club amb el disc Hits to the Head, un compendi de tots els grans èxits que durant els últims 18 anys els han convertit en un nom propi del punk rock. Temes com aquest Take Me Out, però també Ulisses. El d'aquesta nit serà el primer concert que la banda farà a Espanya dins la seva gira internacional. Demà actuen a Madrid, dijous a Bilbao. El concert d'avui a les 9 del vespre. La destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos arriba avui al Parlament. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, hi compareix a petició pròpia per donar explicacions als diputats mentre veu com el relleu a la cúpula policial li continua portant mal de caps. Ara és un dels sindicats majoritaris del cos dels Mossos, l'USPAC, que demana a Pere Aragonès que el destitueixi. Per si no fos prou, a més, ahir la prefectura Interior van rebre més crítiques del representant dels Mossos al primer Consell de la Policia des de la sortida d'Estela com a número 1 del cos. Era el primer consell capitanejat pel nou comissari en cap, Eduard Sallent, i diversos sindicats del cos van sortir en defensa d'Estela i van acusar la prefectura d'haver pres una decisió que ha generat molt de soroll per unes diferències mínimes entre Estela i el conseller en referència al no acord sobre l'ascens a comissàries de 3 o 4 i tendents. Però, sens dubte, la posició de l'USPAC va ser la més cridanera. El sindicat va optar per no assistir al Consell i demanar a través d'una carta la destitució del conseller. Tot plegat ha coincidit amb l'anunci Interior d'incorporar més personal a la unitat anticorrupció dels Mossos d'Esquadra. Són 9 agents més que s'hi afegeixen aquesta setmana. I, perdó, i a finals de novembre, d'aquí un mes, l'equip es completarà amb 5 investigadors més. D'aquesta manera, es comença a fer efectiva la promesa del departament de doblar els efectius perquè fins ara només en tenia 13. Un dels que, en canvi, sospiten que el relleu al capdavant dels Mossos afavoreix alguns comandaments que han fet ingerències en casos de corrupció és l'exconseller d'Interior Miquel Samper. Ahir al Món a RAC1 apuntava que la investigació de presumptes corrupteles en el manteniment dels camions dels bombers n'és un exemple.
El que seria una ingerència de les que es deien l'altre dia, que era el retard de forma deliberada d'una informació demanada pel jutjat, demanada per Mossos, el que has de fer Interior no és posar-me a mi com a centre d'aquest tema, sinó el que és el tema en si i aclarir-ho. El que no pot ser és que una investigació s'enquiscalli durant 8 mesos o un any.
Interior replica que de cap manera amaguen o endarrereixen informació d'aquest cas. De fet, expliquen que el jutjat els va enviar informació al novembre i ja n'hi van enviar al gener i al febrer. Hi ha part de la documentació sobre les reparacions, però que ni tan sols tenen, justament perquè el sistema que hi havia i que s'està investigant era un descontrol i només l'empresa adjudicatària sap què feia, quan ho feia i a quins vehicles. Doncs mireu, finalment, l'Ajuntament de Madrid no declararà persona non grata a Pablo Iglesias, tal com reclamava Vox. El partit de l'ultradreta ha hagut de retirar la petició després d'un informe del secretari de l'Ajuntament de Madrid que advertia que el ple no té competències per fer aquest tipus de declaracions. Tot i això, el ple d'aquest matí sí que reprovarà l'exvicepresident del Govern d'Espanya a proposta del PP i de Ciutadans. Tot plegat per unes declaracions de Pablo Iglesias sobre la policia de local de Madrid al seu programa La Base, en què amb un toc clarament irònic parlava de la condemna a Issa Serra, exportaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid, pels aldarulls durant un desnonament. Pablo Iglesias creu que els han molestat que hagi fet humor per denunciar un muntatge de la policia. Ho deia ahir a la tertúlia del Món a RAC1.
O sea, lo que hay detrás de esto es que les ha dolido enormemente que sea evidente para cualquiera que se aproxime al caso ver que se trata de un caso de Lufer contra Issa Serra, de un montaje policial. Yo creo que lo que van a conseguir es que se hable todavía más de esto y ponerse en ridículo.
L'exvicepresident del Govern d'Espanya també s'enfronta a diverses denúncies dels sindicats de la policia per un delicte d'injúries greus amb publicitat. Orange haurà d'indemnitzar un client per assetjar-lo quan es va donar de baixa. Llegim al País que la companyia telefònica haurà de pagar 900 euros a un home de Gran Canària pels danys morals que li va causar. Va passar fa 3 anys, l'afectat va formalitzar la baixa del servei, però l'empresa va intentar cobrar-li penalitzacions per incompliments i consums que mai havia fet. I li va començar a trucar amb insistència i també li va enviar missatges i altres comunicacions. Això, malgrat que l'home va intentar explicar-los la seva situació. La sentència conclou que la víctima va suportar una pressió reiterada per part de l'empresa de telefonia i que, a més, no s'hi va poder posar mai en contacte. 10 minuts i les 9, el pequeño Nicolás s'enfronta avui a un altre judici per fer-se passar per un membre del govern d'Espanya. En aquest cas, Francisco Nicolás Gómez està acusat d'haver estafat un empresari en la venda d'una finca a Toledo. Ara la Fiscalia demana 6 anys de presó. Des de Madrid, Arnau Añé.
El petit Nicolás s'enfronta avui a un presumpte delicte d'estafa, falsedat i usurpació, tot plegat per uns fets que se situen l'octubre del 2014, quan amb només 20 anys es va fer passar per assessor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i com a membre del CNI. En aquell moment s'hauria posat en contacte amb l'empresari Javier Martínez de la Hidalga, interessat a vendre una finca, i li hauria fet creure que el govern espanyol volia que la vengués a un comprador estranger. El petit Nicolás hauria demanat a l'empresari embutxacar-se una comissió de 300.000 euros per les gestions de la venda. Sigui com sigui, aquest serà el quart judici que afronta el petit Nicolás, i no serà l'últim. Avui serà l'Audiència Provincial de Madrid, que haurà de decidir si accepta els 6 anys de presó i 18.000 euros de multa que demana la Fiscalia.
A banda, avui arrenca a l'Audiència de Barcelona el judici a un repartidor de menjar que hauria comès abusos sexuals a veïnes dels edificis on portava els encàrrecs. El van denunciar 4 dones de Barcelona atacades en tan sols 2 mesos. En demanen 19 anys de presó. Benet Iñigo.
Segons la Fiscalia, el repartidor entrava als edificis per entregar la comanda, però un cop a dins aprofitava per abusar sexualment d'altres veïnes. El primer cas és del novembre del 2020, quan va fer tocaments a una dona que sortia a tirar la brossa, però va acabar fugint. El gener de l'any següent, l'atac va ser similar i la dona també va aconseguir deslliurar-se'n. I només 4 dies més tard, el dia 22 de gener, va atacar dues noies, una menor d'edat. A la primera també li va fer tocaments i va fugir, però la segona va ser més greu després d'acorralar-la dins l'ascensor. A més, en aquest últim cas, l'agressor ho va gravar amb el mòbil. Aquella gravació, així com l'avís que utilitzava o la geolocalització del telèfon, són les principals proves de l'acusació. L'acusen de 4 abusos sexuals i revelació de secrets i per això demanen 19 anys de garjola i una indemnització d'entre 1.000 i 3.000 euros per cadascuna de les víctimes.
Només el 6% dels accidents de trànsit a Catalunya provocats per animals acaben amb una indemnització pel conductor. Tot i que fa uns anys aquest percentatge pujava fins al 40%, un canvi de llei va reduir els casos en què els conductors poden demanar compensacions. Això tot i que aquest tipus d'incidents, per exemple, en Port Senglars, s'han multiplicat els últims anys. Les comarques de Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran són les que tenen més casos. Una mitjana de 3 cada dia, Julen Andrés.
Ara els conductors només poden demanar indemnitzacions si l'accident s'ha produït per causa directa d'una activitat col·lectiva de caça al mateix dia o 12 hores després, o perquè la carretera està mal senyalitzada. A més, si hi ha algun animal domèstic implicat, acostumen a estar abandonats i no es pot localitzar el propietari. A tot això, la demarcació que més accidents es registren d'aquestes característiques és Lleida. Els últims anys s'han duplicat i, sense anar més lluny, el passat diumenge 3 persones van acabar ferides després d'impactar amb un senglar. L'any 2021 es van registrar més de 1.000 accidents provocats per animals, segons dades del Servei Català de Trànsit.
El Consell Comarcal de l'Anoia finalment sí que podrà pagar les nòmines dels seus 180 treballadors, tot i que encara no hi ha la figura d'interventor, es farà a través d'un decret excepcional del Departament de Presidència. Fa una setmana el Consell Comarcal de l'Anoia va admetre que no podia fer cap mena de despesa, tampoc pagar les nòmines, perquè l'interventor estava de baixa i no se'l podia substituir fins a finals de desembre. I el govern d'Espanya no ajornarà la data que marca la posada en marxa de les zones de baixes emissions, prevista per l'any que ve, tot i que només un 13% de les ciutats que l'han d'implementar estan preparades, només un 13%. Segons ha consultat el País, als ajuntaments afectats només hi ha 20 municipis dels 149 que estiguin en condicions de complir la norma l'any que ve. Des dels consistoris culpen el Ministeri de Transició Ecològica de no ajustar-se al termini establert, que encara no ha aprovat el Reial Decret que estableix com han de funcionar aquestes àrees restringides. I aquest dijous la Fundació Pare Manel, és a dir, demà passat, celebra una nova edició de l'Ara sí que estàs al cel, Pare Manel. A partir de les 9 del vespre, la sala Luz de Gas de Barcelona serà l'escenari de diferents actuacions musicals de grups històrics com Los Diablos o Los Sirex, en el que serà un homenatge al que va ser gran capellà fundador de l'entitat, Manel Pousa. En parla de la directora de la Fundació del Pare Manel, Sandra Pardo, aquí a RAC1.
És una festa entre amics, amics del Manel, amics també de Luz de Gas, que ens trobarem un parell d'horetes per ballar, celebrar la vida viscuda amb el Manel i la vida que continua del Manel, que és a través de la seva fundació que porta el seu nom.
Les entrades es poden adquirir tant a través de Ticketmaster com a taquilla de Luz de Gas, al 100% tot. La recaptació que se'n faci anirà destinada als diferents projectes d'acció social de la Fundació del Pare Manel en matèria d'infància i de joventut, del món penitenciari i del desenvolupament comunitari. Ha mort als 67 anys Leslie Jordan, actor i comediant nord-americà molt conegut sobretot pel seu paper de Beverly Leslie a Will and Grace.
No, Miss Adler, you mustn't touch it. This gown is going to the Smithsonian.
Leslie Jordan va morir ahir en un accident de trànsit a Los Angeles. L'actor va perdre el control del cotxe i no va poder sobreviure a l'impacte. A banda de Will and Grace, Leslie Jordan va participar en moltes altres sèries de televisió com Ally McBeal, Star Trek o més recentment American Horror Story. Aquest 2022, Jordi Sierra i Fabra celebra 50 anys de la publicació del seu primer llibre, 1962-1972, Història de la Música Pop. L'escriptor ha escrit més de 600 llibres i ha rebut més de 500 premis literaris i més de 100 reconeixements institucionals. Entre ells destaquen la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de la Literatura Infantil i Juvenil. Per commemorar l'aniversari, el Palau Robert ha optat per exposar fins al 30 d'octubre tota la seva obra literària, que es pot visitar a la Sala 1 del Centre d'Exposicions, tal com ha explicat el mateix Sierra i Fabra aquí a RAC1.
Jo crec que la gent que entra, evidentment tot no ho veu, però es fa, la gent que em coneix referma la idea del qui soc, i la gent que no em coneix surt amb ganes de saber més de mi a internet o on sigui. Crec que és una bona mostra i un gran treball de concisió expositiva.
L'escriptor ha venut més de 15 milions de llibres que s'han traduït a més d'una trentena d'idiomes. Netflix estrena avui El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, la sèrie que ha creat el director mexicà. Picture your mind as a cabinet. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro són 8 històries de terror clàssic i sobrenatural. El cineasta de Mèxic presenta cadascun dels capítols i firma dos dels guions. L'escriptor Stephen King ja ha recomanat a través de Twitter la sèrie i l'ha descrit com, que ho digui Stephen King, esgarrifosa, sinistra i visualment preciosa. I atenció als fans de Succession, que cada vegada en són més, perquè l'esperada quarta temporada s'estrenarà a la primavera de l'any que ve. HBO ha aprofitat el final de la temporada de La Casa del Dragón per presentar el primer tràiler de la nova Succession. Malgrat que encara cal esperar uns mesos per veure'l, el que queda clar amb el tràiler és que l'atenció familiar continuarà sent un dels puntals de la sèrie. I a tot això, Henry Cavill tornarà a ser Superman. L'actor ho ha confirmat a les seves xarxes després de fer un cameo a Black Adam, la nova pel·lícula de DC Comics i Warner Bros. Que dirigeix el català Jaume Collet Serra.
I wanted to make it official that I am back.
Volia fer oficial que torno com a Superman. I la imatge que veieu en aquesta publicació i la imatge que vau veure a Black Adam només són petites mostres del que vindrà.
Of things to come.
Després d'anys de rumors i de moltes especulacions, es confirma, doncs, que Henry Cavill tornarà a posar-se a la pell de Clark Kent. Cavill va interpretar Superman per primer cop fa gairebé 10 anys al film L'Home de Ferro i ha interpretat el fill de Krypton 3 vegades més. Per part del gran públic més fanàtic, Henry Cavill és el Superman ideal gràcies a la seva semblança física amb el personatge original. I Marvel ha fet públic el primer tràiler de la nova aventura d'Ant-Man i Avispa.
It's the secret universe beneath ours.
Aquests superherois, amb capacitat de reduir i augmentar el seu tamany, es veuen arrossegats en aquesta nova pel·lícula al món quàntic. De fet, la nova aventura es titula Ant-Man i Avispa Quantumania i introdueix el pròxim gran malvat de l'univers Marvel, que s'anomena Kang. La pel·lícula, que estrena l'anomenada fase 5 de Marvel, s'estrenarà el 17 de febrer de l'any que ve. Per cert, que la setmana passada va ser a Barcelona Leonardo DiCaprio. L'actor va fer una visita a Llampec, entre altres coses va visitar la Sagrada Família i va presenciar un espectacle de màgia privat a càrrec d'un mag català. Ahir a la tarda, al Versió RAC1, va parlar amb l'il·lusionista. Es diu Pere Rafart, és de Solsona i treballa a la botiga del Rei de la Màgia.
20 minuts abans ens van dir, escolteu, això no ho podeu dir ningú, fins que marxi de Barcelona, però vindrà Leonardo DiCaprio. I clar, aquí se'n digava, estan nerviosos. Ens vam mullar les calces, o sigui, és un ídol mundial. I res, jo li vaig fer mitjoreta a la sessió de màgia de prop per ell i els seus amics.
Rafa és un mar reconegut a nivell internacional. A RAC1.cat podeu veure les fotos de la visita de Leonardo DiCaprio que en parlaven ahir a la tarda al Versió RAC1. I atenció a aquesta revelació. La famosa dona índia que va anar als Premis Òscar l'any 1973 a rebutjar el guardó amb boca i paraules de part de Marlon Brando, resulta que no tenia ascendència índia. Fa pocs dies vam informar de la mort de Sachin Lidlfeder, tenia 75 anys. Doncs bé, les seves germanes han escrit una carta al San Francisco Chronicle afirmant